avui a l'Ofici de Viure, Mindful Sex. Diu la psicòloga i sexòloga Emma Ribas, que acaba de publicar el llibre Mindful Sex, el sexo que revolucionarà tu vida, que ha publicat Plataforma. Quan mantens relacions amb la teva parella, estàs pensant que es fa tard per posar la rentadora? Et ve al cap un termini de lliurament de la feina que se't llança al damunt? T'inquieta que puguin sentir-vos els nens? T'atabales perquè no arribes a l'orgasme? O perquè no hi arriba la teva parella? Et preocupa no poder mantenir una erecció continuada? No t'agrada fer l'amor amb molta llum perquè t'avergonyeixen les teves estries, les teves cicatrius o els teus saxons? I la mateixa Emma Ribas continua. Tot això són estretors sexuals de manual. I què posen en evidència? Que la nostra ment tendeix a divagar quan li exigim una atenció plena en el moment present. Abunden els mites al voltant de la sexualitat femenina i masculina i que la falta d'autoestima és un dels grans generadors d'estrès, també en el sexe. Segur que estem d'acord que sexe i estrès són dues paraules que no casen, però hi hem de trobar una solució, i la que proposa la nostra convidada d'avui és aquesta, el Mindful Sex, que consisteix en una sexualitat lúcida i desperta, en fer l'amor tenint plena consciència de l'acte en ell mateix, deixant la ment lliure de qualsevol pensament aliè a la pràctica sexual, inclosa, i això és essencial, l'obsessió per assolir l'orgasme o per dur a terme algun tipus d'activitat determinada al llit. El Mindful Sex, en definitiva, suposa gaudir plenament de la intimitat sexual. I juguen molts ingredients que comenta l'autora, la doctora Emma Ribas, que avui ens acompanya a l'Ofici de Viure.
L'Ofici de Viure. 16 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Estimats amics de l'Ofici de Viure, sóc l'Antoni Bolinches, ja em coneixeu perquè fa 4 dies estava també col·laborant amb el que ja considero un programa que m'acompanya des de fa molts anys i el que segueixo des del mateix temps, però en aquest cas, per mi, el tornar a dirigir-me a tots vosaltres em produeix una gran satisfacció, perquè és per presentar el llibre d'una estimada col·lega, la doctora Emma Ribas, companya de la Societat Catalana de Sexologia, i per tant la satisfacció és doble, per presentar un llibre, per presentar un llibre d'una col·lega estimada a la que valoro molt per la seva feina i trajectòria, i alhora podríem afegir una altra satisfacció, que a més seria un gaudi, perquè el llibre és Mindful Sex i el subtítol és El sexo que revolucionarà tu vida. És un llibre ben escrit, suggestiu, interessant, i té un enfocament que em sembla òptim, que és entendre la sexualitat amb un enfocament que proposa el Mindfulness, que és l'atenció plena. Quan estem pel sexe, estem pel sexe, i aleshores el gaudirem plenament. Felicitats a la doctora Emma Ribas, perquè sap del que escriu, sap escriure, i per tant és un plaer contribuir a la difusió d'aquesta obra. A més d'un plaer, ja que parlem de sexe, és un gaudi.
Avui a l'Ofici de Viure, Mindful Sex. Doctora Emma Ribas, benvinguda. Gràcies per tornar a l'Ofici de Viure.
Moltíssimes gràcies, com sempre. És un plaer i moltes gràcies a tu, Gaspar, i a tot l'equip per avui.
Bé, i enhorabona pel llibre, que he tingut el goig de fer el pròleg. Bé, per què? Perquè aquest Mindful Sex en aquests moments potser és més necessari que mai.
Exacte.
Practicar un sexe amb consciència.
Per què? Doncs perquè les consultes de sexualitat i de parella estan plenes i perquè hi ha una gran insatisfacció en la sexualitat i no se'n parla. Potser, possiblement ja abans ja hi havia aquest problema, però ningú acudia a les consultes. Però avui en dia la gent ja comença a venir i les consultes estan plenes de patiment, de disfuncions sexuals. Què està passant? Això ens ho hem de preguntar. No? Potser és possible que el sexe convencional estigui generant aquest malestar, aquesta sexualitat que d'alguna manera ve també donada per... No, quina és l'educació sexual que hem tingut al final o no hem tingut? Al final és la pornografia, no? El porno mainstream ha sigut el referent i no, les pel·lícules, aleshores, això és el que pretenem d'alguna manera reproduir en nosaltres mateixos, amb les altres, no, amb les persones amb les que tenim intimitat i moltes vegades intentem... No, que en el cas de, per exemple, molts homes a les consultes amb disfunció erèctil, per exemple, o amb ejaculació precoç, com pateixen i tot el que diuen, no? Que moltes vegades diuen, però com saps el que estic pensant? I és perquè és que és el que penseu la major part, no? Que és, per exemple, pensaments de l'estil, no estaré a l'alçada, em deixarà, com se'm torni a baixar, no voldrà saber mai més res de mi... No? I es viu com un examen la sexualitat o he d'intentar no ejacular tan ràpid, en el cas de moltes dones, no? que acaben tenint sexe com simplement com una tasca més del dia a dia, sexe sense desig. Això també passa en els homes, però en el cas de les dones ens ho trobem molt. És molt habitual trobar-te amb dones acompanyades de les seves parelles de no té desig i com ho podem fer i moltes vegades ve d'acabar tenint sexe com una tasca més en la meva vida quotidiana i això acaben siguent abusos sexuals consentits. I això és un problema...
Contundent, eh? Sí, és contundent, aquí.
Sí, és que és un problema molt greu, és una lacra social, perquè això no es parla, moltes dones tenen sexe sense desig i... tenen sexe per l'altra persona, com una tasca més, i això acaba provocant d'altres disfuncions sexuals. Tenim la falta de desig, després també pot ser que comencin a tenir dispareunia, que és dolor a la penetració. Moltes dones diuen, no, mira, jo et faig la penetració i ràpid, quan abans s'acabi, pim-pam, fora. No, ho faig per l'altra persona, no per mi. Clar, aleshores, fer això, tenir una penetració per l'altra persona, el teu cos potser relativament... que està com enfocada en l'objectiu, no? Més en aquest sexe de gimnàs, de vinga, va, pim-pam, fora, no, en aquell moment no ho està notant, però el teu cos sí, i el teu cos té memòria. Aleshores, què succeeix? Que podem començar amb temes de dolor a la penetració, o amb temes també de vaginisme, que és una altra disfunció sexual, que és la meva vagina, ja es contrau i no pot haver-hi més penetració, perquè tu no has sigut capaç de dir un no, o no has sigut capaç de dir un sí quan realment vols, no? O de trobar la manera. Per què? Perquè no tenim aquesta educació sexual. Aleshores, també hi ha molta aversió al sexe, que és deguda a aquest tipus de sexualitat, no? El que fixa't, no, el porno mainstream, quin és el missatge que ens transmet? Que la dona està sempre preparada i sempre hi ha d'haver una penetració. Tant l'home com la dona, no, qualsevol sexe ha d'estar preparat per tenir una penetració o el no és un, al final la pornografia o el sexe convencional és que està basat en la pornografia és un sexe absolutament coitocentrista, falocentrista i finalista, no? Si no tens genitals i orgasme, no existeix res més. I ens estem perdent una meravella d'experiències i en la sexualitat està succeint això, no? Que la nostra ment, com comentaves al principi de tot, la nostra ment ens... quan estàs en una experiència, no, tenint intimitat amb tu mateix o amb l'altra persona, esperes aconseguir uns objectius o unes expectatives que si no les tens, no, la teva ment t'està boicotejant i no pots viure l'experiència d'aquell moment. No estàs visquent l'aquí i ara. La teva ment et fa sortir de l'experiència i et fa viure la teva pel·lícula mental i no la vivència real i t'estàs perdent màgia d'aquell moment.
Avui a Emma Ribas a l'Ofici de Viure estem parlant de Mindful Sex, a partir del seu llibre, primer llibre, no?
Primer llibre.
La primera criatura, sí. que té aquest mateix títol i que ha publicat Plataforma. Pàgina 137, la teva vida sexual és un reflex de la teva salut general, del teu equilibri emocional i del teu benestar relacional. Només si recuperes el poder sobre el teu cos i la teva vida i t'oblides del sexe convencional que t'han ensenyat o que has experimentat, seràs capaç de cultivar la teva energia sexual. Bé, pel sexe convencional, entre cometes, entendríem moltes de les coses que ja ens han dit, que ens has dit.
Sí.
Però és possible tenir una actitud mindful sex al llit sense tenir una actitud més, diguem-ho així, més mindful o d'atenció plena en el dia a dia?
Sí, hi ha moltes persones que ho diuen, comenten, no? Pregunten, si no he fet mai mindfulness o meditació, puc fer mindful sex? I tant! És que justament moltes persones comencen per aquí.
No? Sí.
Clar, moltes persones, perquè és més interessant, no? pot cridar més l'atenció. No? Justament moltes persones comencen per aquí i arrel de treballar mindful sex comencen a practicar o a desenvolupar aquesta ment conscient en les altres àrees de la seva vida.
Val, i per tant, per sexualitat conscient, què entendríem? O sigui, a part de, primer lloc, estar en l'ara i en l'aquí a la mesura del possible. És inevitable que el cap se'n vagi d'en tant en tant cap al que hem de fer, o el que hem fet, o coses del passat, però sempre que puguem tornem l'atenció...
Exacte, en el moment.
En el moment present.
Sí. El mindful sex, que és la sexualitat conscient, ve a revolucionar les bases de la sexualitat convencional. I el que pretén, les diferències, per exemple, la sexualitat convencional és més de, ens deixem portar per l'impuls, ens deixem portar per... no, tot és més ràpid, més el sexe aquest de gimnàs. En canvi, mindful sex o sexualitat conscient, hi ha una preparació, hi ha un autoescolta, un descobrir des de l'escoltar el meu propi cos. Hi ha un donar temps, no hi ha aquesta part impulsiva de em deixo portar pel desig o per l'orgasme ràpid i ja està, i aquí s'acaba tot. No, no, jo el respiro l'excitació, i el fet de respirar l'excitació em portarà a tenir unes sensacions encara més intenses, que això faran que pugui arribar a estats d'èxtasi, que amb això, a través del sexe convencional, no ho aconseguim. Els estats d'èxtasi venen a través de aquest respirar l'excitació i el començar a descobrir el meu propi cos des del no fer, perquè bueno, un dels exercicis principals que treballem amb Mindful Sex és el de ama tu cuerpo, no? Estima el teu cos. I moltes persones, quan veuen les imatges de... Perquè m'agrada a vegades ensenyar-ho amb imatges, per exemple, també quan vaig a donar classes a la universitat o amb tallers o en els programes o en sessions, doncs, clar, la imatge de veure un vídeo on la persona s'està tocant des de amb una gran sensibilitat, amb amor, no? Amb la música, que tot això t'embolcalla, i les persones, quan veuen aquestes imatges, els hi pregunto, t'has tocat alguna vegada d'aquesta manera? Que la major part de persones, mai. I la segona pregunta és, hi ha algú t'ha tocat així? I moltes persones se'ls hi cau la llàgrima, no? De pensar que no s'han sentit tocades amb amor, amb presència, amb consciència. I això és el que ens fa falta a la nostra societat. Autotocar-nos amb consciència, no des de la velocitat, no, sinó des del estar. I en aquest exercici, al final, acabem, no, posant una mà al cor i l'altra mà a la zona genital, no, connectant amb la respiració i deixant que aquesta respiració simplement ens permeti estar presents amb els nostres genitals. I fixa't, Gaspar, quan pregunto si alguna vegada has estat present amb els teus genitals, és que això no ho ha fet la meitat de la població, més de la meitat de la població. Perquè què fem amb els nostres genitals sempre? O els toquem per higiene o per la masturbació. Sempre hi ha moviment. Però hi està amb els teus genitals, amb consciència plena, escoltar-los, sentir-los, no anar-los a tocar per estimular, sinó descobrir una altra manera, no, des del des de la presència, començar a sentir i des d'aquí, que el moviment sorgeixi, no? Neixi.
O sigui, per tant, el Mindful Sex comença amb un mateix o una mateixa.
Exactament. Exactament.
És una atenció plena al cos, a les nostres sensacions, a la respiració.
Sí.
Necessitem temps. Ara bé, necessitem 7 hores, com recordo que hi va haver una època que es va fer famosa aquesta frase de l'Sting, em sembla que era, no? Que ell estava 7 hores...
No fa falta. No, però tot el que sigui preparació, estar, presència, connexió, coordinació de respiracions, no? També quan amb l'altra persona també coordino la respiració, allà genera també... la nostra respiració té un gran poder, no? També de despertar l'energia sexual. No, moltes persones no són conscients de la seva pròpia energia sexual. És quelcom molt desconegut i podem aprendre a despertar-la, a sentir-la, sentir com circula pel meu cos, que tot això requereix d'autoescolta. Si jo estic en la meva ment, no puc escoltar totes les sensacions del meu cos i tot el que està succeint. La meva ment ho enterboleix tot, ho enfosqueix, no em permet que jo pugui sentir al final aquestes sensacions i que es pugui crear aquesta màgia.
Tornant a l'acceptació del propi cos, pàgina 149, per poder experimentar una sexualitat plena, però també per gaudir de salut, equilibri emocional i harmonia mental i relacional, escriu l'Emma Ribas en aquest llibre Mindful Sex, és imprescindible que acceptis el teu cos i que l'estimis tal com és, perquè tingues clara una cosa, tu i el teu cos no sou dues entitats alienes que conviviu en un mateix espai, sinó que constituïu una unitat. El teu cos ets tu i a la inversa. I quedaríem parats de tota la gent que tu veus a consulta, tal i com ens comentaves, que no accepta el seu propi cos.
Exacte.
I aquí ara mateix, en aquesta societat nostra, també les xarxes socials estan fent també potser més mal que bé, eh? En aquest sentit.
Exactament, sí. I per això la clau també, perquè a vegades és el mirall, no? A través del mirall, de com em veig el judici comparatiu. Aleshores, la clau està també en aprendre a evitar el meu cos. Evitar significa estar dins i sentir-lo, que això és clau, no? Perquè moltes vegades el referent és l'altre, o la imatge, o els cànons de bellesa. Mindful sex, o la sexualitat conscient, trenca amb aquests cànons de bellesa i es centra en el sentir, en l'evitar el meu cos, despertar el meu cos, sentir-lo. Perquè moltes vegades... El tenir la ment tan activada des de la rumiació fa que no sentim les nostres sensacions. Si podem, de cop, no? Podem caure o donar-nos un cop en qualsevol cosa i tenir un morat i no saber com l'he fet. Aleshores, això ve de tenir els cossos adormits. Socialment tenim el nostre cos adormit perquè estem en la nostra ment. Per tant, començar amb petites càpsules de plaer. Jo sempre convido a la gent que comencin doncs, amb petites cosetes que em produeixen plaer, autoplaer. Doncs ja sigui parar una miqueta al sol o el sol com entra per la finestra o no, menjar alguna cosa que m'agradi o posar-me alguna crema que faci alguna olor, despertar els sentits, perquè amb això aniré despertant el meu cos i seré capaç de sentir d'una manera molt més intensa i puc arribar a tenir inclús orgasmes molt més intensos. El que passa moltes vegades a la consulta, per exemple, quan treballem per exemple, això succeeix molt en el cas de l'home, no? Quan la primera vegada que ve a la consulta i vol començar a introduir-se en la sexualitat conscient, perquè havíem parlat dels beneficis, però no sap els exercicis, perquè, clar, per fer un canvi, no, de sexualitat convencional a sexualitat conscient, hi ha d'haver una voluntat i una motivació de voler, no, i a obrir-te una nova experiència. Aleshores, un dels primers exercicis que fem és el de retirar la pornografia, perquè... per fer un reset en la nostra ment, perquè tot allò que inconscientment anem absorbint amb la pornografia, després ho acabem reproduint. Aleshores, és com fer un reset de tot el tema de pornografia i obrir-nos a un nou món. I aleshores, un dels primers exercicis és el tema de la respiració i la masturbació conscient. No? L'agafar, no? Prendre't el teu temps, connectar amb la respiració i tenir doncs, un contacte genital des del començar amb l'estima del teu cos, l'ama tu cuerpo, que he comentat abans, i acabar tocant la zona genital des d'un altre lloc, no? Com, no? Des d'un altre... amb amor. Aleshores, moltes persones, al primer moment, sobretot en el cas d'homes, diuen, ostres, però quina, que estrany, no? Perquè sembla que en sabem molt de sexualitat. I sembla, no? Això sembla estranyíssim. I quan ho practiquen, a la següent sessió, venen explicant la meravella de tot el que han descobert que no sabien que podia existir.
I això és mindful sex.
I això és mindful sex, el descobrir des d'aquesta ment desperta del principiant, d'obertura, d'obrir-me a una nova experiència que mai ningú m'ha explicat que existia, no? I poder tenir orgasmes inclús molt més intensos. També la diferència entre el sexe convencional i la sexualitat conscient és que en el sexe convencional la tendència són els orgasmes explosius, que són orgasmes, no, més ràpids, curts, intensos i energèticament hi ha un desgast. En canvi, els orgasmes implosius són... l'energia va cap a dins, com per exemple podria ser l'orgasme de cèrvix, o sigui, l'orgasme de clítoris, la dona, que seria un orgasme explosiu, la dona queda en un estat doncs, més de tensió, no? Després d'un orgasme de clítoris. En canvi, després d'un orgasme de cèrvix, la dona queda en un estat de relaxació, d'obertura, de més, no? I també té una sensació com d'onades, d'oleatge, com molt agradable, i és absolutament diferent l'estat. I a través del Mindful Sex ens obrim aquestes noves experiències, perquè l'orgasme, per exemple, de cèrvix requereix d'aquesta sexualitat conscient, perquè no podem fer una penetració ràpida sense la dona estar excitada, perquè toquem, si no, el coll de l'úter, i per això moltes persones, moltes dones acaben tenint cistitis intersticial, no? Que és el síndrome de la bufeta dolorosa, no? I dintre de la ginecologia hi ha moltes patologies que tenen que veure amb la manera que es fa sexe. No? I que, no? I la sexualitat conscient ajuda a poder sanar aquestes.
Pàgina 232, l'erotisme mindfulness s'assenta sobre tres pilars: la sensibilització conscient dels genitals, la pràctica d'un sexe sense orgasme i la plenitud orgàsmica mitjançant l'erotització de la ment i el cos. Podria existir una bona relació sexual sense orgasme?
I tant. L'orgasme, aquesta és la creença que tenim, no? Que el sexe ha de ser, no? La finalitat és l'orgasme. Si no hi ha orgasme, fixa't, Gaspar, no hi ha sexe. O sigui, moltes persones ho creuen així, no? I realment la nostra societat es creu així. No? O sigui, hi ha sexe amb orgasme, és que moltes vegades si hi ha una pressió per tenir l'orgasme. Per això moltes dones ho diuen, ostres, jo ja estava bé, no volia seguir. El que passa que moltes dones fingeixen l'orgasme, perquè...
Encara?
I tant! I moltes dones no han tingut mai un orgasme i sempre han fingit. Però no ho diuen. Ho diuen quan venen a la consulta que volen aprendre a poder tenir un orgasme perquè es senten rares, es senten bitxos raros, elles mateixes ho diuen, però és per la pressió del que se suposa que jo hauria de fer, cridar molt i tenir... No? I aparentment semblar que estic gaudint molt. Aleshores, que elles mateixes ho diuen, ostres, i ara com ho dic a la meva parella, que jo ara he pogut tenir el meu primer orgasme? És molt diferent al que jo, imitava, o el que jo expressava. I passa, moltes vegades, no? Passa per ser honest, no?, amb la teva parella, perquè no és una cosa teva que tu hagis volgut fer amb cap mala intenció, sinó pel que tu creies que s'esperava de tu, per l'educació sexual que hem rebut, no? I l'important també és l'honestetat, no? I al final moltes dones no ho volen dir a les seves parelles per por que les seves parelles pensin, ostres, m'ha estat enganyant tot aquest temps. Però clar, ha sigut un engany no malintencionat, sinó... No? I també l'altra persona... El no sentir-se ofès perquè no hi ha hagut una mala intenció.
Quan t'hagis acostumat a postergar l'orgasme o a suprimir-lo de la teva sexualitat, començaràs, ens explica l'Emma en el seu llibre, a notar en el teu cos un formigueig, una calor, una vibració amb esgarrifances de plaer. Breu, percebràs la teva electricitat sexual en tota la seva intensitat i seràs conscient de com de profundament plaent pot arribar a ser, a més de vigoritzar la teva ment i el teu cos. Òbviament, el desenvolupament d'aquest grau de sensibilitat requereix temps i paciència, i la clau, per descomptat, és la constància. El tema dels... Aquí, com sempre, hi ha molta diferència entre homes i dones, i entre la cultura de la qual hem begut, oi?
Exactament, sí. No? L'home no pot concebre, no? el sexe sense un orgasme, no? Perquè no? I també és com el dolor de testicles, no? Tota aquesta sèrie de simptomatologia, però que al final és un entrenament i és també, hi ha més pràctiques, no? No és només el no tenir un orgasme, perquè no? La sexualitat conscient es tenen orgasmes, però és poder arribar a tenir-los intensament. Aleshores, la pràctica de tenir sexe sense orgasme és el que m'ajudarà, és un entrenament, és el que m'ajudarà a arribar a aquest sexe que és molt més intens, molt més que t'arriba, que et genera, al final et du a sentir aquest èxtasi que amb la sexualitat convencional no arribes, no pots sentir perquè l'explosió s'acaba molt abans. No? Ens perdem tot aquest recorregut de sensacions i d'intensitat.
L'objectiu final és viure amb més consciència, en general?
Exactament. L'objectiu finalment és, primer, trencar amb aquest sexe convencional, no poder tenir una sexualitat conscient i viure d'una forma lliure la sexualitat. Poder tenir una sexualitat lliure de condicionants i poder ser tu i viure lliure en la teva vida, no? Poder dir no al que no vols, sí al que vols i poder això, no? Ser lliure.
I tu t'imagines escriure aquest llibre, per exemple, fa 20 anys?
Ui, hagués sigut impossible. Sí, hagués sigut impossible. Jo crec que ara és el moment, perquè jo també d'alguna manera estic sortint de l'armari ara, perquè jo fa molts anys que faig Mindful Sex també amb la meva consulta i
jo
també
et recordo, ja fa anys que parles del tema.
Sí, exacte. Però de manera més contundent és ara que s'està movent millor. Jo crec que ara cada vegada la gent està més oberta, més receptiva, i també ara dono classes a la universitat de Mindful Sex, o sigui que Mindful Sex ha entrat a les universitats, no? Tant a la de psicologia com a la de medicina, que això és una novetat i crec que és un avenç molt important, i per això també el llibre, no? Perquè no hi ha referències bibliogràfiques pels alumnes i per ningú, ni per la gent que ve a la consulta, i feia falta un llibre de Mindful Sex per poder tenir referències, perquè no existeix enlloc.
Per això el pròleg hi llegim un llibre necessari.
Sí, exacte, Gaspar, jo vaig pensar en Gaspar, és la persona ideal, perquè segur que m'entendrà amb el tema de Mindful Sex, i t'estic immensament agraïda pel teu pròleg, que és meravellós.
Gràcies a tu, Emma, per escriure el llibre, per tota la tasca que estàs fent de divulgació, que està ajudant a molta gent, que se sentirà, m'imagino, reflectida amb alguns dels capítols i dels exemples, dels molts exemples que poses en el llibre. Per acabar, abans que esmentava les xarxes socials, de què hem de fer cas i de què no dels models que veiem a les xarxes socials i en general als mitjans de comunicació?
De sexualitat. Sí, per exemple, no, que el que comentàvem, no, que la penetració és el més important, el genital és el més important, que el sexe és això, no? El sexe és genitals, el sexe és canons de bellesa, és, no, la dona moltes vegades és tractada com un objecte sexual, no? En el cas de la dona, i la dona, moltes dones se senten així, ho diuen a la consulta, és que em sento un forat. Fixa't, no? És perquè que greu, no? Sentir-te un forat. Aleshores, per això, no? La importància de fer un canvi de model, i també que hi hagin referents, no? En quant, no? A imatges diferents, d'aprendre a connectar amb l'altre, a estar, de què és la sexualitat, no? D'aprendre a estar, de respirar junts, de tenir una connexió a través de la mirada, d'estar presents, i moltes persones els hi costa mirar-se. Moltes persones que tenen relacions sexuals els hi costa mantenir la mirada. Imagina't, o sigui...
Durant
l'acte sexual, sí. O abans, o durant tot el procés. No? I aquesta dificultat de... I la mirada també hi ha molta transmissió d'energia sexual. Aleshores, és un gran potenciador. I és aprendre totes aquestes eines que tenim de les carícies conscients, la connexió amb la mirada, la coordinació de respiracions que fa que la polarització sexual s'activi. Perquè moltes vegades hi ha un bloqueig en les parelles. Que moltes parelles ho diuen, molts homes diuen, ostres, doncs em va vendre una moto, perquè al principi teníem molt de sexe i ara no. I ara, què passa? O sigui, m'ha enganyat. I no és així, realment no és així. És que hi ha un procés de, que quan hi ha la fase d'enamorament, aquesta polaritat sexual està absolutament activada, aquest magnetisme. Però a mesura que va passant el temps, degut a la sexualitat convencional, aquest he d'estar a l'alçada i tenir sexe per l'altre, aquest magnetisme es va diluint. I com el podem resoldre? Doncs posant a les dues persones a fer exercicis de mindful sex, com per exemple la connexió a través de les respiracions i la respiració circular, i en diversos exercicis per despertar l'energia sexual i fer que aquesta parella de llarg, no, amb una relació de llarg recorregut, que la sexualitat ha quedat aturada, que no hi ha un desig per part potser de les dues persones o que hi ha un bloqueig en allà, simplement fent un parell d'exercicis d'aquest tipus, allò es desactiva i comença a haver-hi un magnetisme. No? I aquesta és la diferència entre el desig i el plaer, no? Que el desig ve de la nostra ment i el plaer ve de generar aquest magnetisme amb l'altre.
Podries haver fet un capítol que es digués, Emma, no? Recupera el magnetisme.
Sí, de fet, aquí tot això està explicat, el tema de la polaritat sexual.
Sí, totalment.
Sí, però el títol seria...
O sigui, en el sentit que llançar aquest missatge que es pot recuperar.
Exacte.
Faci el temps que faci que tenim una relació.
Exacte. Encara que no hi hagi desig, perquè moltes persones ho pensen. No tinc desig, o hauré de trencar la relació, o aquesta relació no es pot mantenir. No. Hi ha pràctiques, no?, que sí que fan que s'activi aquest magnetisme amb la teva parella o amb qui tu vulguis.
Emma Ribas, moltes gràcies per gràcies aquest Mindful Sex i que vagi molt bé tota la promoció.
Moltíssimes gràcies,
d'aquests dies. L'ha publicat Plataforma. Gràcies també als oients i les oients en nom de l'equip de l'Ofici de Viure, de la Núria Ventura a la producció, de la Blanca Busquets al guió i d'en Josep Maria Campillo a la realització tècnica. Una abraçada.